una sort de massa. No tenien el seu nom al control de la frontera i el passaport li va servir una vegada més. Ja a Barcelona, li va costar quasi una setmana lligar-se una de les ties de la recepció i saber el lloc exacte de l'edifici on tenien la Meritxell. Allí hi havia, sobretot, ties alcohòliques i tots els detalls. Quan ho va saber, va triar una tarda de dia de visita, va pispar dues bates blanques i se'n va anar passadís va, passadís bé, fins a la cambra on me la tenien. Va veure sortir un metge d'uns 60 anys encara de menjar massa i una infermera nyicris encara de cardar poc. Apenes s'havien allunyat entrar a la cambra. La tia estava asseguda al llit, de cara a la paret. No es movia. Psst, psst. Ep, tia, va dir. Es tombà. Obrí la boca i va fer uau! Calla, desgraciada, i posa't això, va. Es posà la bata, es posà les sabates de Mickey Mouse que tenia sota el llit i ara fora d'aquí. I a caminar amb molta calma, tia, que si ens enganxen me la carregaré jo. És massa, Xavi, és collonut, hòstia, Xavi, uau! Calla, cony, el cap que t'aguanta, calla. A veure, hi ha algú? No, podem sortir. Uau, calla, tia, que em busques un mal rotllo. I tu, déu-n'hi-do. El Volkswagen estava aparcat molt a prop. Apenes a dins, la tia es va posar a abraçar-me i a besar-me. Talla el rotllo, tia, que cal guillar d'aquí a base de pis a fondo, Sterling. Arrencar, baixar per ganduixer a tot drap. Va posar la casset del Cisa amb el suc de taronja, el suc de taronja. Uau, va fer la Meritxell. Era la seva cançó, aleshores. Ell em preferia una de Pi de la S. Fotem un clau? De tant en tant, però, la Meritxell es quedava tota parada, mirant al davant sense moure's, com quan estava asseguda de cara a la paret. Què et passa, tia? Ep, desperta't. Són les pastilles, Xavi. Me'n donen quantitat, de tots els colors. No tens un porret? Aquí no. Espera que arribem a casa. Però què has dit de casa? On? Un amic m'ha deixat la clau de la cambra del seu nòvio. Està fent la mili al seu nòvio. Xavi, Xavi, és massa. Uau! Però què fas? Deixa'm. Dona, deixa'm. No el deixava estar. Li havia fotut mà i vinga i vinga. Quan li va semblar, es va ajupir i ell la va sentir quasi en pla butterfly flick, però per lliure. Eren en plena Via Augusta i encara era de dia. Tia, para, tia, que ens fotem una hòstia de... La veia rodolar per entre les herbes i les brandalles. La veia amb el cul en l'aire, ensumant la terra com feia el nen. Va estar a punt de dir-li, tu, saps que s'ha mort el nen? Però l'hauria interrompuda i no tenia ganes d'interrompre-la. Que passés el que passés. Amb una mà al volant i l'altra estrenyent el clatell, va passar a un semàfor vermell al carrer Balmes, pràcticament amb els ulls tancats, el cap enrere, la boca oberta i cridant des del fons de la gola. Ah, tia, ah! Va parar en un altre semàfor i ella, aixecant-se, el va mirar, brillant els ulls entremaliats sota els cabells arrissats, aixugant-se els llavis amb el revés de la mà, les dents més blanques i més boniques que les del nen. Good vibrations. Uau, tia. Hola, Gorgonzola. Hola, Mozzarella. Aquest text que acabeu de sentir és un text que es va posar com a comentari literari a les oposicions de catedràtic d'Institut de Filologia Catalana, a les quals qui us parla hi va participar. I que un poc deu suposar va causar una certa sensació que posessin un text per comentar en tots els diguem-ne opositors a catedràtic. És un text que pertany al llibre Mozzarella i Gorgonzola de Víctor Mora, ja sabeu que és el guionista del Capitán Trueno i altres coses, i aquest és el fragment d'aquest mateix conte.
Punt7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, una setmana més estem en directe a Punt7 Ràdio. Això és Tirant de llibres, són les 9 i 5 minuts del vespre. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Benvinguts a totes i a tots. I bé, també saludar la nostra tècnica, la Gemma Grau, que setmana rere setmana, amb mà experta, controla doncs l'aspecte tècnic del programa. Bona nit, Joan.
Bona nit a tots i a totes que ens esteu escoltant. Espereu que aquest programa que hem preparat, atapeït de plens de coses que ara comencem a explicar, doncs us agradi i us ho passeu bé. De fet, és l'objectiu del programa.
El programa número 187. Bé, avui tenim dues cròniques, des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. També tenim, cap allà un quart de deu, tenim literatura catalana. Oi, Jordi Joan? Avui fareu una secció cadun?
Sí, ja parlaré d'un llibre de Jordi Portí, que es diu Les maletes perdudes, un llibre que fa poc que es va publicar ara, però ja hi havia, és una edició o una postedició d'una obra publicada fa uns quants anys enrere.
Sí, jo parlaré avui d'una novel·la consagrada, Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor.
Tenim avui, quan siguin cap allà dos quarts de deu del vespre, tenim l'editorial. Parlarem d'audiollibres i dels recursos públics.
Ho faràs tu mateix.
En què es gasten els diners, exacte. I també tenim la secció de geografies literàries. Enguany toca parlar de Londres 2012, no precisament perquè s'hi facin els Jocs Olímpics, sinó perquè s'hi celebrarà el bicentenari des de demà. Fa 200 anys que va néixer Charles Dickens. I també tenim llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Susana Tamaro, Per sempre, que està editat per Edicions Columna. Si tenim temps, farem noticiari i acabarem el programa amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Ja tenim un micròfon, la nostra benvolguda Empar... Ai, Laia Martínez, perdó, sí. L'ordre s'ha canviat aquí, perquè sempre primer actuava ella i ja veig que primer entres tu. Laia, què tal esteu?
Primer, ara t'anava a dir, bon vespre, primer Mallorca, perquè no sé si d'aquí unes hores tindrem telèfon o llum. Vols... o què.
Que neva, neva gaire.
Neva i fa, de més, una cosa que jo no havia vist mai, neu amb llamps i trons.
Ja, I tant.
Sembla que nevat moltíssim, no, ja, aquests dies també?
Molt. Es veu que feia 50 anys, des del 56, que no nevava d'aquesta manera, i la veritat és que ha estat molt impressionant veure pams de neu arran de mar, una passada.
I quines activitats culturals s'ha pogut fer en aquest temps?
Bé, més o menys s'ha anat fent tot, el que passa és que sí que coses d'exterior, doncs, no n'hi ha agudes i bé, jo la veritat ho veig tan negre que he decidit que aquest cap de setmana me'n vindré cap a Barcelona, a l'Espai Mallorca, que serà una representació una mica més càlida, espero. Us ho explico, suposo que ho sabeu, l'Espai Mallorca, que és aquest local que hi ha a Barcelona, que és una llibreria, cafè, centre cultural, bé, es troba en una situació crítica. Ja veieu que jo us en dono una de freda i una de calenta amb la meva crònica, per desgràcia, però bé, és un espai, com us he dit, que degut a la crisi i sobretot a l'entrada del nou govern del Partit Popular, doncs està en una situació incerta i molt desconcertant. L'Espai Mallorca fa 15 anys que funciona fent això, un munt de tasca de difusió del que és totes les arts, literatura, arts plàstiques, música d'aquí de les illes, doncs a Barcelona, en ple centre de Barcelona. Per tant, com us podeu imaginar, és tot una entitat, un lloc molt important on han passat coses molt importants i hi ha molts autors que s'han donat a conèixer gràcies a aquest pont, no?, entre terres. I bé, el cas és que això, que ara mateix han hagut de suspendre la programació i no només això, sinó que no saben què passarà, no?, amb la seva existència, si es tancarà la part de llibreria, si es tancarà la part de diguem-ne, espai cultural. No se sap res, ningú no respon, ni el Consell de Mallorca ni el Gremi d'Editors, ningú no dona cap mena d'explicació, i degut a això, doncs, les pròpies, diguem-ne, organitzadores, coordinadores de l'Espai Mallorca han decidit muntar un acte per donar a conèixer a la població tot això que passa i per demanar-los el suport. I bé, aquest acte sobretot s'està difonent pel Facebook. Han creat un Facebook que es diu Crits i Renou per l'Espai Mallorca i bé, diguem-ne que aquí s'anirà exposant tota la programació que es durà a terme aquest proper dissabte, dia 11 de febrer, durant tot el dia, amb dinar inclòs, hi haurà un dinar popular, des de les 11 del dematí fins, bé, d'haver-se les 9 del vespre o una cosa així.
Tinc entès que també que les persones aquestes coordinadores que organitzaven això fan molts mesos que no cobren, també.
Sí, de fet, elles...
És una situació difícil.
Fa des de l'octubre que no cobren i que han continuat fent feina senzillament per això, per la seva implicació amb aquesta tasca de difusió i perquè realment creuen que és un espai molt important que no cal deixar perdre. És a dir, que val la pena recolzar-ho, no? Bé, hi assistiran molts de poetes mallorquins com Jaume C. Pons de Lorda, Hilari de Cara, Pau Vedell, etc. Part poetes principatins com n'Enric Casasses, hi haurà músics, hi haurà narradors, hi haurà una exposició de tota la trajectòria durant aquest temps, però bé, tot això s'anirà desvetllant una mica a través d'aquest Facebook Crits i Renou per l'Espai Mallorca.
Hi ha alguna altra cosa més?
Bé, tenim també un contacontes pel divendres, que també és bastant interessant. Hi haurà un contacontes per adults a Can Alcover, aquest espai de cultura que hi ha aquí a Palma, al carrer de Sant Alonso número 24, i serà d'haver-se les 8 del vespre, anirà a càrrec d'Aina Comte, que és una lota que fa lectures dramatitzades de diferents textos, sempre textos amb molta gràcia. Aquest cop són textos de Xisco Joan i Jordi Ordrí i el títol és Vainilla i bé, doncs xerra d'això, un univers de perfums, de gustos, de tactes, una mica d'erotisme, etc. Hi haurà també un guitarrista que acompanyarà tota aquesta performance, diguem-ne.
És molt bé. Laia, doncs gràcies per tota aquesta informació i suposo que us tornem a sentir la setmana que ve, oi?
Esperem que sí.
Doncs vinga,
a reveure.
Una besada, adeu.
Adeu.
I ja tenim en directe la nostra benvolguda companya Empar Murelló, des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs?
Vinga, un poc així refredada, però ja me puc estar encara en antena.
Molt bé.
Vinga.
A veure, coses que us conte, doncs que aquest cap de setmana es va presentar el disc de Miquel Gil al Teatre El Micalet. La veritat que va ser un èxit rotund, es va fer acompanyar per companys així que per companys d'escenari, diguem-ne, per companys de batalles, anava a dir, m'he callat. Presentava el seu darrer àlbum, el X Marcianades, no? I bé, la veritat és que va estar molt bé, perquè li acompanyava Pet Gimeno, el Botifarra, Miquel Gironès, el trompetista David Pastor, Miquel Gironès segur que és el d'Obrim Pas,
sí.
Hi havia gent dels Baters, estava el Feliu Ventura, el Vicent Torrent, que són de Soul Attack. No sé, va estar una nit molt entranyable, una passejada per la música mediterrània. Jo crec que ha encertat molt el disc Miquel Gil, i encara que era una cosa que ja havia passat, que n'havien parlat un poc la setmana passada, doncs volia deixar-ho caure per si algú encara ha de fer algun regalet o alguna coseta, o simplement es vol comprar aquest disc tan xulo. Una dels temes que va cantar va ser Homenatge a Teresa, i va estar acompanyat de guitarra, genial, fantàstic. I ara m'agradaria llegir-vos, més que contar-vos l'agenda, m'agradaria llegir-vos un article que ha caigut a la meva mà, perquè fem un poc una mena de reflexió. L'article és un article un poc així de risa, no?, de broma, però que ve a retraure d'alguna manera com està la poesia. El titular, que així té en un diari que no diré, es diu Un poema en mal estat intoxica 13 persones de melancolia. i l'article diu més o menys així. Almenys 13 persones han sofrit una intoxicació el passat cap de setmana després d'assistir a la lectura pública d'un poema en mal estat, segons han assenyalat fonts de l'Institut Català de la Salut. Les 13 persones afectades de pesar vital, dolor d'ànima i un amor desbocat cap a una persona indeterminada, tal vegada un ideal, entre altres símptomes, tenien almenys 6 d'ells, en la vesprada de diumenge encara, ploraven i buscaven respostes a aquell ocàs. Segons l'equip mèdic que els van atendre, que van dir que les 13 persones estaven en un estat bastant crític. La Rosa del Desert, que és el local barcelonès on va tenir lloc la lectura pública del poema en mal estat, ha estat clausurat aquest matí. La poesia és una arma carregada de futur. I si cauen males mans, passa el que passa. Això deien almenys la policia mentre es clausuraven l'establiment. La sort o per fortuna, deien, hi ha pocs aficionats a la poesia d'avui i no hem de parlar encara d'una pandèmia. El Departament d'Intoxicacions Alimentàries ha obert ja una investigació per determinar mitjançant comentaris de textos quin dels versos és el que ha sumit en un profund estat de pesar a totes aquelles persones que van assistir a la lectura. El poeta aficionat, autor del poema en qüestió, ja ha passat a disposició judicial i es veurà en l'obligació de justificar tots els recursos estilístics utilitzats al text. Es comprovarà si es va copiar d'algun lloc, si va remenar poetes antics i si el poeta està capacitat per obrir el cor en locals públics o hauria de conformar-se amb guardar els seus versos en un calaix i sentir-se incomprès i eternament desemparat. Doncs bé, aquest article que us dic que així ten en la premsa digital d'un diari així un poc bromista d'alguna manera, es va bé per a presentar la col·lecció de poesia que ja que està fent ara per ara 3 i 4. Es diu un tast als clàssics i encara que ja l'havíem nomenat quan es van presentar el primer volum, que era d'Ausias Marc, una tria de Josep Piera, i després el segon volum, que si no recorde malament era de Jordi de Sant Jordi, doncs me valia un poc per tirar-me d'aquesta reivindicació sobre doncs, la poca o l'escassa afició que tenim els lectors i lectores per la poesia en general. Fins i tot les persones que en llegim sovint, doncs la poesia sempre queda allí un poc com més desemparada, no?
En part, aquesta col·lecció és d'Edicions Barcino, oi?
Ah, sí, molt bé, Edicions Barcino, molt bé. Ah, sí, moltes gràcies, Jordi, per la correcció.
Francesc. És el Francesc.
És que aquesta edició que has dit de Jordi de Sant Jordi, Edicions Barcino em va fer una presentació pública a l'església del monestir de Sant Pau del Camp, de Barcelona.
Ai, quin goig, no?
Sí, això va ser l'estiu passat i per això hi vaig anar, per això ho sé.
Doncs sí, tens raó, és de l'editorial Barcino. Així a l'octubre també es va fer una presentació pública. Va venir el Josep Piera i després doncs, consagrats intel·lectuals que en saben moltíssim de l'Ausias Marc, perquè el Josep Piera va fer una tria d'alguns poemes que els ha adaptat, com diu ell, a un llenguatge un poc més, no actualitzat del segle XXI, sinó també que a ell li arribava, de com li arribava a ell el poema, no? Ha sigut la seva pròpia interpretació d'aquestes paraules de fa ja segles, clar.
Molt bé, Par, hi ha alguna cosa més? Ho deixem ja aquí?
Ho deixem aquí, si voleu. Podem anar a veure una exposició sobre dones feministes, el treball, l'esforç, a l'Ateneu de Bétera, al Camp de Túria. És una exposició que estarà encara fins a finals de febrer, així que encara tenim temps. Ja en raonarem més.
Molt bé. Cuida't, eh?
Una abraçada, moltes gràcies.
A reveure.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Una abraçada.
Literatura catalana.
Bé, amics i amigues, a Literatura catalana presentem avui en primera part, diguem-ne, Jordi Puntí amb Les Maletes Perdudes, és una editorial a la butxaca, Empúries, que és una edició feta entre Empúries i Edició 62, publicada el 2011 a dins de la butxaca, perquè abans ja s'havia publicat abans. Barcelona, 451 pàgines, 9,95 euros, tot i que en format estàndard val 17,95 euros. Això ara ho comentaré, aquest tema de la diferència de preus. Abans de res, voldria tornar a felicitar la iniciativa de diverses editorials catalanes de fer una col·lecció de butxaca que permet posar a l'abast del públic llibres que han estat èxits en les col·leccions estàndard de cada editorial a un preu molt raonable. En el cas que ens ocupa, tenim un llibre de prop de 500 pàgines per uns 10 euros. Per aquesta raó, aconsello que si voleu un llibre que estigui en aquesta col·lecció, us el compreu aquí abans que en format digital, perquè és més car, eh? El format digital és més car que aquesta edició. O el demaneu en préstec a la biblioteca, evidentment. Jordi Puntí és un vell conegut de les lletres catalanes. Va començar el 98 a publicar a plecs de narracions amb La pell d'armadillo, va tenir el Premi Crític Serra d'Hort, i ja ho ha fet tres vegades més, de tres reculls més. El 2002, Animals tristos, el 2005, Set dies, El vaixell de l'amor, en dibuixos de Mariscal, i el 2011, Els castellans. Col·labora al periòdico, a Ràdio Barcelona i a la revista L'Avenç. Maletes perdudes ha estat la seva primera novel·la i aquesta obra ha obtingut un bon grapat de premis. El Premi Octavi Pallissa a la creació literària el 2003, el Premi Llibreter 2010, l'11è Premi Amat Piniella, el Premi Lletra d'Or 2011 i el Premi de la Crítica 2011. És a dir, que pràcticament els ha recollit quasi tots, o molts premis dels més coneguts. Valorant el llibre, ja hem de dir d'entrada que ens trobem davant d'un llibre original, tant pel que fa al tema com pel que fa a la manera de presentar-lo. Tracta de l'aventura de quatre germans que han sabut que tenien el mateix pare, però la mare era diferent. Amb tot, hi ha un altre factor que els uneix. Tots dos duen el mateix nom. Cristòfol, tot i que cadascun... El nom és Cristòfol, tot i que cadascun segons la llengua del país on ha nascut. Així tenim que hi ha un Christoph alemany, un Christoph francès, un Christopher britànic i un Cristòfol català. Un cop que s'han trobat, han decidit conèixer totes les vicissituds del seu pare i les seves mares i s'han proposat descobrir on es troba el seu pare actualment. Per això assistim a una descripció dels orígens del pare, que era orfe des de ben petit, les seves amistats i els llocs on ha treballat per tal d'anar delimitant el seu perfil i arribar així fins on és ell i poder conèixer-lo. En tot cal concloure que també una bona part de les explicacions que fan els germans quan es troben a Barcelona són sobre la feina més important de les que va fer el seu pare, que va ser xòfer de mudances d'una empresa catalana. La manera de presentar la història també és sorprèn, perquè quan es troben els germans el que fan és que cada un va explicant la seva vida familiar i així anem descobrint quin és el rol de cada personatge, de manera que cadascun va construir una part de la trama que dura fins al final de la novel·la. A mesura que ens endinsem en aquesta història, ja es veu que tant el pare com els seus amics són bastant més sensibles que no podien pensar. I que si Gabriel de la Cruz, nom del pare, ha fet això, no és perquè hagi estat un doner, sinó simplement perquè mai no ha sabut dir no a les proposicions femenines. I si ha tingut relacions sexuals amb moltes dones i ha tingut fills, ha estat perquè elles ho han volgut. Això també ha de quedar clar. Aquesta descoberta se situa a la postguerra i arriba fins a les primeries dels anys 1980 del segle passat. El títol pot venir de dues circumstàncies que es descriuen en la novel·la. Pel fet que cada vegada que fan una mudança es perd un paquet, una maleta, que es queden els xofers, pràcticament la roben. I pel fet que la Rita, la mare de Cristòfol, era la responsable de maletes perdudes de l'aeroport de Barcelona. Lamentablement, però, malgrat les virtuts d'una gran imaginació i de l'extraordinària manera de plantejar la història, es veuen diverses faltes d'ortografia, amb la inclusió de barbarismes. Això ja ho he anat dient i recomanaríem que les editorials tinguessin en plantilla curadors lingüístics i que abans d'imprimir un llibre s'hi miressin més. En tot, és un llibre que us vull recomanar calorosament. Segur que us passareu una bona estona i tindreu, a més, una panoràmica de la postguerra des de la part dels vençuts. Repetim la referència: Jordi Puntí, Maletes perdudes, Ajudat la butxaca, Empúries, edició 62, 2011, edició de la butxaca, Barcelona, 451 pàgines, no 95 euros.
I d'una novel·la dels nostres dies a una novel·la de fa més dies, concretament una novel·la dels anys 30, de Miquel Llor, Laura a la ciutat dels Sants. Una novel·la que ha estat la base d'alguna pel·lícula i de més d'alguna obra literària posterior. Estic pensant en un conte de Maria Àngels Anglada o una novel·la de Emili Teixidor. Bé, en tot cas, aquest clàssic de la literatura catalana, què ens amaga? O què ens pot oferir quan l'anem a trobar? Allò que hauríem de dir, primer de tot, és que aquesta novel·la, Laura a la ciutat dels Sants, és la tercera novel·la escrita per Miquel Llor, és a dir, és un autor que prèviament ja n'havia escrites dues més. La primera, que seria Història grisa, de 1925, i la segona, Tàntal, de 1928. Laura a la ciutat dels Sants va ser publicada l'any 1931. Li va mereixer un premi, el Premi Creixells, un premi que es va atorgar a novel·les molt importants en el seu moment, d'escriptors de la seva generació o de la generació anterior. I en tot cas, va permetre, doncs, consolidar la fama de l'autor i consagrar-lo. Precisament l'endemà d'haver rebut el Premi Creixells, Miquel Llor, l'autor, publicava un article en què, abans que hagués aparegut que s'hagués publicat la novel·la, intentava deixar clares algunes idees. Per exemple, deia que els protagonistes de les seves tres novel·les, a tots tres, els animava un delé comú, que era la recerca delirant d'un encaix, d'una serenor que els fes oblidar d'ells mateixos, de felicitat, en definitiva. I quan entrava a parlar de Laura, deia una cosa així com que era una persona que buscava entre la boira provinciana, oi, la felicitat. Deia, a cada cantonada creu que l'espera la felicitat, aquella mena de felicitat se li fon en acostar-hi la mà. També parlava de l'ambient, per dir que no pretenia pas crear una novel·la d'ambient entesa com una novel·la que descrigui massa l'entorn, que sigui una novel·la pairal, una novel·la costumista. Però ja dona pistes en el sentit que indica que hi ha qüestions personals en aquesta novel·la. Quines qüestions personals? Diu, els mitjos sants, les terboleses que formigueixen rere Laura només són al fons la vaga tintura escenogràfica, me n'he valgut perquè de temps ha que m'havien cridat l'atenció els fariseus descolorits d'aquell indret de Catalunya, es refereix a Comarquinal, que és el nom literari de Vic, a la novel·la, d'aquell indret de Catalunya on m'ha semblat descobrir algun tret temperamental comú als seus habitants. És a dir, hi havia, doncs, com un retret als habitants d'una població Vic. Per què això? Doncs perquè, en definitiva, Laura, el personatge de Laura, es basa en l'àvia materna de l'autor, que es deia Esperança, que era una dona de la costa, una dona de caràcter obert, impulsiu, sociable, que va trobar un difícil encaix en la societat vigatana quan es va casar amb l'avi de Miquel Llor. Miquel Llor, escriptor barceloní, tot sigui dit. I, és clar, els problemes d'adaptació, doncs, d'aquesta àvia a la societat vigatana és allò que ell converteix en literatura en aquesta novel·la. De fet, la novel·la és una novel·la que consta de dues parts. Concretament, a la primera part s'explica l'arribada de Laura a Comarquinal, els ambients i els personatges, i conclou amb el divorci, diguem-ne, divorci, amb la separació implícita de la parella, sobretot després de la mort de la filla. La filla que tenen, perquè de fet Laura arriba a Comarquinal acabada de casar amb en Tomàs. En la segona fa la seva entrada en Pere, el personatge que trastorna i decideix el curs de l'acció. Es descriu el ritme lent de les tardes dels tres enamorats, de Laura, Pere i Teresa, la germana de Tomàs, per tant, un triangle, ben bé, el procés psicològic intern dels personatges fins a l'escàndol i la difamació que determina la fugida de Laura i el seu retorn a Barcelona. Tot això dit molt ràpidament. I, és clar, diríem, hi havia més qüestions, diguéssim, tretes de l'experiència personal de Miquel Llor en aquesta novel·la, alguna més, per exemple, potser un dels pocs personatges positius en tota la novel·la és el personatge de mossèn Joan Serra, que és conegut com a Ferro Vell. Es basa precisament en un personatge real de carn i ossos, mossèn Josep Gudiol, que va ser el fundador del Museu Arqueològic de Vic. I Miquel Llor li va dedicar un article abans de treure la seva novel·la. Bé, sigui com sigui, la novel·la va aparèixer l'any 31 i va provocar un gran escàndol a Vic, i un gran escàndol que va fomentar també la venda d'exemplars. Per aquella època es van arribar a vendre 400 exemplars, que eren molts, en aquella època, a Vic. Bé, per què és valorada aquesta novel·la? És molt valorada, sobretot, per l'aplicació de les tècniques narratives contemporànies. Sí que és una novel·la que en alguns aspectes està ancorada en el segle XIX, una novel·la de protagonista femení, una novel·la doncs, d'una dona que és infeliç en el matrimoni. Penseu doncs, en Emma Bovary o penseu en Anna Karènina. Però, d'altra banda, les tècniques narratives que aplica, oi, estan ancorades o tenen els peus en el segle XX perquè, és clar, com era molt conscient Miquel Llor, s'havia entrat en una nova era, en una nova era literària, una nova era literària, com deia ell, presidida per Proust i Joyce. I si potser Joyce no seria el referent en aquest cas, sí que ho és Proust, clarament és Proust, però un Proust que no només li forneix aquell recurs que seria el recurs de la memòria sensitiva o de la memòria involuntària, sinó jo diria que el posa en contacte amb una tradició realista de novel·la psicològica que remunta a Stendhal. Es vulgui o no es vulgui, clarament Proust és un hereu de Stendhal i és aquesta tradició en la qual cal situar l'Aura a la ciutat dels Sants com a novel·la psicològica. Però és clar, ell, Miquel Llor, era també molt conscient que hi havia altres autors de referència, Italo Svevo, per exemple, i recordeu que és l'autor de La consciència de Zeno, que és una novel·la explicada per un psiquiatre sobre un malalt que ha portat un diari. Per tant, diguéssim que el tema de la psicoanàlisi i la petjada de Freud són presents en aquell moment en moltes novel·les i també, naturalment, en les pulsions sexuals que governen els personatges de l'Aura de la ciutat dels Sants. Però, finalment, si aquesta novel·la cal llegir-la, és no només perquè té un argument que pot ser interessant, que pot captivar, és sobretot perquè és un text ben construït, és un text escrit artísticament amb una llengua literària molt elaborada, una llengua literària que constantment està sorprenent el lector i també sorprèn el lector per la saviesa en l'observació humana, en la complexitat de l'ésser humà que pot transmetre el narrador. Així que em limito a recomanar-vos que llegiu aquest llibre, L'Aura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor, i passem a la següent secció.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Bé, amigues i amics, són 2:15 del vespre. Continuem en directe aquí a Punt Set Ràdio, a Tirant de Llibres, el programa número 187. És hora de parlar-vos de l'editorial i l'hem titulat Audiollibres i recursos públics. Bé, això seria el mateix que dir una de freda i una de calenta. Resulta que m'he assabentat que a la xarxa de biblioteques de la Diputació hi ha un nou servei que s'anomena Descàrregues d'Audiollibres, nou servei de les biblioteques municipals. I diu el següent. Amb la intenció de facilitar i millorar l'accessibilitat de la lectura, la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona ha posat en funcionament des del web Biblioteca Virtual i del Català Col·lectiu Aladí un nou servei de descàrrega d'audiollibres en català i en castellà. Per accedir-hi, cal disposar del carnet d'usuari de la xarxa, identificar-se i entrar a l'espai personal, des d'on es tindrà accés a dues descàrregues per títol. Així mateix, la xarxa de biblioteques municipals també ofereix en préstec una selecció d'audiollibres en format CD-àudio. Fins aquí d'acord, oi? Molt bé, oi?
Sí. Perfecte.
Sembla perfecte, oi?
Què ens espera? Què hem de trobar aquí?
Continuo llegint.
Els
audiollibres són llibres parlats que respecten la versió íntegra de l'obra original. Són llegits en veu alta per locutors i narradors professionals, en enregistraments a una sola veu i sense música de fons. El seu públic potencial més important són les persones amb capacitats visuals reduïdes, però també aquelles que no tinguin gaire temps per llegir o simplement vulguin compaginar la lectura amb la pràctica de l'esport o els desplaçaments. Igualment són una eina molt útil per a l'aprenentatge de llengües. I dius, que bé, oi? Fantàstic, oi?
Fins aquí anem bé.
I per les persones invidents.
Ah, sí, exacte.
Exacte.
Continuo llegint. El catàleg d'audiolibres està format per obres clàssiques i actuals, tant en català com en castellà. Des de la plataforma de descàrregues poden consultar les dades bàsiques d'identificació de cada llibre, la imatge de la coberta, un resum del contingut, el nom del narrador, la durada total de l'arxiu i efectuar-ne una escolta de mostra. Jo quan vaig llegir això vaig dir, oh que bé, fantàstic, me'n vaig a mirar-ho, me'n vaig a la pàgina web del catàleg aquest Aladí, de la xarxa de biblioteques, que si teniu el carnet podeu entrar-hi perfectament, podeu veure els vostres préstecs, les vostres dades personals, i buscant, vaig trobar, efectivament, la part que diu descàrrega d'audiollibres.
Allà ho veig. O sigui, tu volies un llibre en castellà i tots eren en català.
Jo he llegit diverses vegades tant en català com en castellà. Tant en català com en castellà. Oi? Això és el que diu la notícia. Resultat de la meva investigació, si ho he fet bé. 89 llibres, 89 audiollibres, 86 en espanyol i 3 en català.
Això és una proporció.
Sí.
Em cau la cara de vergonya.
Doncs mira, hi ha 37 audiollibres a l'apartat clàssicos, perquè la interfície és en espanyol, saps? Amb el logotip de la Diputació allà al costat, però la interfície en espanyol. I dels clàssicos hi ha de tot. Juan Valera, Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, el Lazarillo de Tormes, Becker, Galdós, Cervantes, Pedro Antonio de Alarcón, Contos Populares Españoles...
Tots interessantíssims i actuals.
Qui ha fet els enregistraments?
A banda de Lewis Carroll, Honorato de Balzac. Honorato.
Sí. Això serà en francès.
No, espanyol.
Espanyol, això.
Kafka, Anton de Saint-Exupéry, H.G. Wells, Robinson Crusoe, Dickens, Perrault, Andersen, què més? Poe,
Julio
Stevenson...
Quins són els tres en català, escolta?
Bé, el cas és que hi ha 37 clàssics, dos de relatos, perdó, clàssics no, clàssicos, autoajuda empresa 1, infantil i juvenil 3, relatos 2, pensamiento 3, novel·la 41... I novel·la en català, com si fos un apartat allò, una reserva índia, n'hi ha tres audiollibres en català.
De Josep Pla, de...
No, El club de la cistella, d'Àngel Burgues.
Em sona.
Conegudíssim.
L'home dels pijames de seda, de Màrius Carol, i L'anticlub, d'Àngel Burgues.
Bon dia. Mira, em sap molt de greu que la situació sigui tan dramàtica, però hi veig una aplicació als títols que has dit, de totes maneres. És penós.
Però a veure...
És penós. Ara, aquests enregistraments, ells què fan? Agafen un CD i el posen a la xarxa, o ells creen la lectura, o el CD?
Jo no ho sé, però...
Clar,
jo,
és que això dependria...
Jo crec que és més aviat una qüestió, suposo, del mercat de les editorials que hi ha. Ara bé, si tu poses el logotip de la Diputació allà, amb aquest servei... Ostres, queda la veritat bastant antiestètic.
Vols dir que la interfície hagi... no la pots traduir?
Jo vaig estar-ho buscant i no vaig trobar-ho enlloc.
Perquè normalment diu català, castellà...
No, allà només posava...
Però escolta, espanyol. Diputació de Barcelona.
Diputació de Barcelona, servei de biblioteques, perquè... al costat dret. I al costat esquerre el nom de l'empresa, que ara no el recordo.
La Diputació de Barcelona té un president de quin partit en aquest moment? No, només per entendre-ho.
De Convergència, penso que...
Ja ho entenc.
Un d'Esteves.
Però escolta, per això he posat audiollibres i recursos públics. Em sembla molt bé que la Diputació posi aquest servei a l'abast de tothom. Ara, escolta, em sembla també que 86 a 3... I dius, ostres, com a mínim, no sé, que algun clàssic estigués en català, ni un, tots en espanyol.
Això s'arregla amb una carta a l'Avui, al Punt d'Avui, perdó.
Doncs jo no me n'he pogut estar i ho he hagut de dir.
Geografies literàries.
Bé, amics i amics, doncs toca parlar del Londres 2012. I com hem dit fa una estona, doncs bé, a banda de parlar de l'any olímpic al Regne Unit, doncs el 2012 també és l'any Dickens, especialment. Resulta que demà, 7 de febrer, fa exactament 200 anys que naixia a Portsea, al sud d'Anglaterra, Charles John Hufham Dickens. I bé, Londres, evidentment, serà l'epicentre del programa de celebracions, que inclou exposicions, projeccions de pel·lícules, sèries, representacions teatrals, conferències, lectures públiques... Tot i que els actes han arribat a ciutats d'arreu del món, entre elles Barcelona. La capital catalana, l'FNAC de Plaça Catalunya, acull una exposició amb les portades de les novel·les de l'autor i també un cicle de projeccions d'alguns dels títols rodats per al cine i la televisió. Si voleu més dades, si heu d'estar a Londres, doncs sapigueu que, si heu de ser a Londres, que el Museu de Londres, hi ha un museu de Londres que el recorda, el número 48 de Doughty Street, al cor de Bloomsbury, on va viure un parell d'anys, acaba d'obrir una mostra dedicada a l'obra i la relació amb la urbs que li va servir de musa. Les llibreries apareixen ja amb taules plenes de les seves obres i de novetats relatives a la seva vida i producció. Els passejos Dickens pels escenaris londinencs de l'escriptor esdevenen més populars que mai. El British Film Institute programa un cicle de 3 mesos per repassar la filmografia, els telefilms i les sèries a partir dels seus textos. A més, s'estrenarà en breu una nova versió cinematogràfica de grans esperances. La British Library presenta des de finals de novembre l'exposició Dickens i allò sobrenatural, on s'aborda la literatura de fantasmes de l'autor. Potser un dels exemples més coneguts és el conte de Nadal, la història d'Ebenezer Scrooge, però tractant d'oferir-ne un punt de vista o una explicació racional. El Victorian and Albert Museum mostrarà al públic el manuscrit de David Copperfield. Hi ha conferències d'especialistes i escriptors de tota mena previstes per glosar Dickens. Per mitjà del British Council, arreu del món hi haurà celebracions en honor seu, representacions teatrals a Lahore, Karachi i fins i tot Pequín, per exemple, o trobades a Berlín per parlar de què escriuria avui Dickens. Bé, podríem parlar de moltes més coses sobre Dickens, però perquè tinguem una mica un tast de la importància de què s'hi farà, doncs per això hem cregut que valia la pena desmentar-ho. Passem a la següent secció.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit.
Com estàs?
Benvinguda.
Doncs mira, la veritat és que fatal.
I això, que tens un refredat?
Ja que m'ho preguntes, no, és grip d'estómac.
Ah, vaja.
T'has de cuidar, doncs.
Sí, perquè mira, si fos refredat, doncs dius, mira, fas sopetes calentes i coses d'aquestes i bé, més o menys se'n va sortint. Però amb una grip d'estómac que has de deixar de menjar, perquè esclar, ja no sé què caràs.
Mira, et recomano un remei que venen a les botigues aquestes d'aliments naturals, diguem-ne, bé, naturals,
ecològics,
de règim, o les herboristeries, aquella mena d'argila de color blanc que es barreja amb aigua i que d'una manera mecànica comença a resoldre el tema ràpidament.
Doncs demà mateix me hi arribo, perquè és clar. Ho necessito, francament.
Clar, dona.
Amb tot el malestar que això comporta.
Escolta, que no sigui per sempre, però en canvi la novel·la de Susana Tamaro sí que pot ser-ho.
Us explico.
Què ens en dius?
Mira, a veure, és una novel·la... A veure, qui conegui la Tamaro ja sap que no és una novel·la romàntica i prou. No és ben bé això. És una novel·la, jo diria que de caire més aviat existencial, que és cert que hi ha un dol, és a dir, una pèrdua, i que s'elabora, però és una novel·la molt, molt existencial. Us explico. En Mateu, que és el nostre protagonista, doncs estava casat amb la Nora i la Nora va morir. I 15 anys després encara no acaba d'encaixar-ho massa bé. Els dols normals, això us ho dic com a professional de la salut mental, els dols normals d'aquest tipus de pèrdua, ja sigui el de la parella, és de 2 anys. Després el dels fills és mai, i el dels pares doncs és entre any i any i mig. També depèn molt de la persona i de quan et passi. Doncs aquí el Mateu està, diguem, enganxat a aquest dol. No hi ha manera de resoldre'l. I aquest per sempre fa referència a un diàleg que tenen la Nora i el Mateu quan la Nora, poc abans de morir. I bé, ell es pregunta sobre l'existència de Déu, sobre per què li ha passat això amb ell, per què li passen a la Nora, per què el món és tan injust. I a poc a poc, com que en Mateu se'n va viure al camp, a poc a poc ell va trobant les respostes, no en una fe així apareguda de sobte, sinó que les troba en cada petita cosa que la natura li ofereix, observant molt, observant els altres éssers vius, com es comporten davant les pèrdues, i es dona compte que molta part d'aquesta pèrdua és hi ha un rerefons, un pèl social. També és veritat que en Mateo no és el típic personatge de novel·les de la Tamaro. Us explico, ja sabeu que ella és italiana perquè va néixer a Trieste, em sembla, i sempre ha retratat un home molt berlusconiano, ¿vale? molt frívol, molt superficial, fins i tot molt masclista, i bueno, des del seu darrer llibre, abans d'aquest, de Per Sempre, ja veiem un home, no sé com dir-vos, jo, clar, ho he llegit gairebé tot, de la Tamara, perquè m'encanta, però jo veig que hi ha una filosofia darrere d'aquests homes. És un home que es vol trobar amb si mateix, és un home que es pregunta moltes coses, i és un home que ja deixa de ser aquell, el típic brètol, per esdevenir doncs, una persona amb un existencialisme, una manera de qüestionar-se les coses, de preguntar-se sobre la vida, sobre l'amor, sobre la natura...
Fa una colla d'anys, Helena, vaig parlar jo precisament del llibre Ves on et porti el cor, que és un dels primers llibres que va fer Tamaro, i va ser un dels primers llibres que vam inaugurar un programa de llibres que allò es deia a la biblioteca, i me'n recordo d'aquest llibre de Ves on et porti el cor, em va agradar molt, eh?
Sí, però jo no hi era llavors.
No hi eres. No, però també llavors, em va agradar aquest llibre, sí.
Jo, a veure, és un llibre, és de l'editorial Columna, i és un llibre, és agraït de llegir, perquè, aviam, és agraït perquè el llenguatge, aviam, quan jo us parlo de que l'home és de ser filosòfic, etcètera, i existencialista, no utilitza en cap moment un llenguatge que no sigui assequible per la majoria de l'audiència, ni molt menys, vull dir, qualsevol pot llegir aquest llibre, és un llibre que fa reflexionar, d'aquells que a mi ja sabeu que m'agraden molt, et fa reflexionar, un llenguatge molt clar, molt directe i molt a través de les sensacions i de les emocions que viu Mateo.
Molt bé. Hi ha alguna altra cosa més, Helena?
Doncs no, a banda de que, aviam, jo el recomano al públic femení, però sobretot també al públic masculí, perquè vegin, hi ha una part de públic masculí que no tingui interès en que vegi que hi ha altres mons, a banda del seu.
Vols dir que...
Dit en una taula on estàs plena d'homes em fa mitja por.
I a més, no, admiradors d'en Silvio Berlusconi, com saps perfectament.
Sí. Molt bé, Helena, doncs en prenem nota. Susana Tamaro, Per Sempre, Edicions Columna. Per cert, no, és gaire llarg, això no recordo.
No, que va, en absolut. És, bueno, jo aquests dies de fred que no he sortit massa me l'he ventilat.
Molt bé. Doncs fantàstic, Helena, cuida't.
Gràcies.
Arriba.
El noticiari.
Bé, per fi podem fer noticiari, una setmana una mica normal.
Una o dues notícies.
Sí, doncs bé, fem referència a un fet que passarà demà. Resulta que hi haurà una lectura a càrrec de Rosa Maria Sardà, que llegirà Cartes impertinents, de Maria Aurèlia Campmany. Es veu que hi ha un cicle que se'n diu Cartes lliures, i aquest cicle homenatjarà aquest dimarts, o sigui demà, l'escriptora Maria Aurèlia Campmany amb motiu del 20è aniversari de la seva mort. Rosa Maria Sardà llegirà una selecció d'aquestes cartes impertinents a la sala Fabià Puigcerver Teatre Lliure. Segons que ha informat el Teatre Lliure, la cinquena sessió d'aquest cicle és un homenatge a Maria Aurèlia Campmany, una de les personalitats més brillants de la cultura recent catalana en el 20è aniversari de la seva mort. Campmany utilitza el gènere epistolar per expressar el seu compromís ètic amb la societat que li va tocar viure i el seu pensament feminista.
Bé, després d'aquesta bona notícia, hem de donar una mala notícia, que és que d'aquí pocs dies a Saragossa es pensa fer una manifestació en contra de la llengua catalana, amb el lema No hablamos en catalán. Això ho fan, evidentment, entitats, vull dir, filoespanyolistes, que, diguem-ne, estan en contra de que la llei de llengües que està aprovada al Parlament aragonès no reconegui el català com la llengua de la franja. I això, doncs, és una cosa penosa que la gent estigui en contra d'una llengua, però com si fos una cosa que perquè hi hagi un reconeixement t'hagis de perdre la teva. En fi, és una cosa lamentable i que esperem que tingui el fracàs absolut i tot i rotund i la llengua de llengües tiri endavant.
Clar, és que si forcen la cosa així, doncs obligaran a triar els habitants de la franja, que de moment accepten ser aragonesos.
Exacte, que ho preguntin.
Bé, i resulta que l'editorial Adisiara ha obert una nova col·lecció, De cor a pensa. En aquesta nova col·lecció vol recobrar obres valuoses però oblidades dels nostres autors. Concretament, els dos primers títols són una declaració d'intencions, és a dir, una obra de Ferran Soldevila que es diu Hores angleses, i tots els monòlegs de Santiago Rusiñol. De fet, doncs, tindríem que Hores angleses de Ferran Soldevila recull les notes que l'historiador va prendre durant la seva estada a Anglaterra com a lector de literatures hispàniques a la Universitat de Liverpool entre 1926 i 29, i que, naturalment, el llibre de Santiago Rusiñol recull, doncs, tots aquells monòlegs que havien, doncs, fet riure tanta gent, oi, gràcies als acudits de Santiago Rusiñol, perquè majorment són monòlegs de caire humorístic. I passem, doncs, a la següent notícia.
Més notícies. Emili Teixidor, el primer doctor honoris causa per la Universitat de Vic. La Universitat de Vic investirà per primera vegada doctor honoris causa l'escriptor i pedagog català Emili Teixidor en un acte que tindrà lloc el proper 23 de febrer, a petició de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes. El patronat de la Fundació Universitària Balmes atorgarà a Teixidor el títol per ser un dels escriptors en llengua catalana més reconeguts i per haver-se convertit en un dels clàssics moderns de la literatura per públics de totes les edats. Emili Teixidor és llicenciat en Dret, Lletres i Periodisme i va exercir de mestre durant els seus primers anys de feina. Va iniciar la seva producció literària a finals dels anys 60, omplint el buit que existia en la literatura infantil i juvenil i obtenint el Premi Literatura Catalana de la Generalitat pel Príncep Alí l'any 1988, que és l'any en què arriba la seva primera novel·la per adults, Retrat d'un assassí d'ocells. Altres premis i altres honors rebuts per aquest escriptor són la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 1992, el Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Juvenil de l'any 1995 o el Premi Nacional del Ministeri de Cultura de Literatura Infantil i Juvenil de l'any 1977.
Seguim amb una altra notícia. Joaquim Rovira, l'últim clàssic modern recuperat en l'edició de Butxaca. Ja hem parlat abans de les avantatges d'aquesta editorial de la Butxaca. És una col·lecció d'editorials catalanes que s'han reunit per fer una col·lecció de Butxaca, molt barata, per tant, i entre altres coses han tret molts clàssics catalans, diguem-ne, en tota l'edició completa, contes complets i tal. Aquesta vegada és Joaquim Rovira, que el pròleg, Toni Sala, explica que el volum aplega 25 relats de Joaquim Rovira i amb aquests 25 escriptors modernistes es van amb aquest 25 relats va tenir prou per condicionar com cap altre la prosa catalana del segle XX d'abans de Monzó, diu. I també diu, no és un escriptor d'arribada sinó de partida, i en poques pàgines en té prou per revestir-lo d'una cuirassa de calma clàssica i religiositat catòlica, però el corrou per dintre un desig furiós. Rovira és un explorador, arriba a territoris nous perquè és l'únic que és capaç de mirar-los tots arran i entre els domina i s'hi queda. Per tant, un llibre que no es podeu perdre.
I una altra notícia, la Biblioteca Arús, que és un espai modernista barceloní, acull des d'aquest passat dissabte, 4 de febrer, amb motiu de la setmana BCN Negra, una de les 5 col·leccions més importants del món d'objectes relacionats amb el personatge més conegut de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Joan Proubasta Renard l'ha donat recentment perquè puguin visitar-la tots els seguidors del detectiu més famós de la literatura policial. L'entrada a l'interior de la biblioteca està precedida per una solemne escala que condueix fins a una sala plena de llibres vells. Desprèn olor d'antiguitat, amb una gravetat imponent. A mà dreta, l'exposició dedicada a la maçoneria. A l'esquerra, una part de la immensa col·lecció de Proubasta. Els rivals de Sherlock Holmes, un conjunt d'historietes inspirades en el personatge de Conan Doyle, escrites per altres autors. La coincidència en el mateix espai no és casual. Conan Doyle pertanyia a la maçoneria. Prou Basta ofereix, així que s'arriba, un pin del Cercle Holmes, evidentment amb la caricatura d'un home amb una pipa i una gorra. El col·leccionista presideix aquesta associació, la més antiga d'Espanya dedicada a la figura del detectiu anglès. La majoria de l'exposició és al pis de dalt, un petit espai de parets blanques poblat de prestatgeries. Allà s'hi concentren més de 6.000 objectes relacionats amb Sherlock Holmes pulcrament classificats. Hi ha de tot. Llibres, TVO, cintes de vídeo i àudio, rètols, figures, medalles, segells, titelles, cartes, ampolles de cervesa, capses de llumins, puzzles, revistes... I no hi falten, per descomptat, ni pipes, ni gorres, ni gabardines.
Només dir que, per acabar ja aquest espai, que se veu que aquesta setmana a Barcelona es fa la BCN negra, és a dir, la setmana negra de la novel·la criminal, no? I que en diferents espais es fan moltes activitats. Per tant, jo recomano que aneu a visitar la pàgina web i veureu tota la programació i aneu-hi. Perquè és venen escriptors de l'estranger, venen molts especialistes i és la capital de la novel·la negra del món en aquesta setmana a Barcelona.
Bé, som ja en el moment d'acabar el programa i en aquest moment sempre llegim una frase. La frase d'avui és una frase de Marcel Proust que tenia penjada a la seva habitació Miquel Llor. I diu: preparar el llibre minuciosament amb perpetuals reagrupaments de forces com per una ofensiva, suportar-lo amb fatiga, acceptar-lo com una regla, construir-lo com una església, seguir-lo com un règim, vèncer-lo com un obstacle, conquistar-lo com una amistat, sobrealimentar-lo com un fill, crear-lo com un món.
Em deixeu que expliqui un acudit abans d'acabar el programa?
Endavant.
És un acudit que he llegit al diari Ara, curiosament a l'apartat de Cultura, i diu així aquest acudit: el govern espanyol vol impulsar la tauromàquia com a patrimoni immaterial de la cultura.
Molt bon acudit. Llàstima que potser haurem de patir-ho, això. Però ara, com que la monumental la transformaran en un centre cultural i en un centre comercial, com va passar amb les arenes, potser no hi haurà lloc per fer-ho.
Escolta, allà al cap del carrer em sembla veure la gorra d'un legionari, a veure com ho faran, això.
Bé, amigues i amics, doncs la setmana vinent, dilluns vinent, un nou Tirant de Llibres, el programa 188, però recordeu que si no heu pogut sentir sencer aquest programa, a partir de dimecres, demà passat, el podreu sentir en reemissió a partir de les 10 del vespre. Bona setmana.
Molt bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.